Va, 5 minuts pràcticament i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda i avui, com cada dilluns, parlem sobre qualsevol tipus d'efemèride que val la pena recordar i un dia com avui, Dia Internacional de la Televisió, no podíem deixar de parlar de la petita pantalla, Nina.
El 21 de novembre és el Dia Mundial de la Televisió, una efemèride impulsada per la ONU des de l'any 1996 i que pretén propiciar l'ús responsable de la televisió com a un dels principals canals de difusió d'informació pública, aportant valors al telespectador com la pau, la millora de l'educació o el desenvolupament econòmic de les nacions que conformen l'organització. Però a més, un dia com avui, nosaltres volem mirar endavant amb el retrovisor posat a la darrera dècada. Com ha canviat el món comunicatiu de la televisió? Internet ha fet plantejar nous formats? Se sent atret el públic jove per una franja de canals inamovible coexistint amb l'oferta de les plataformes? Per parlar-ne de tot plegat, avui puja a la nostra caravana el periodista i crític televisiu Víctor Amela.
Que no te mire, dice el psicoanalista. Solo gozan contigo los masoquistas. Infiel amante, pobre televisor. Aunque nadie te cante, te canto yo. Íñigo sin bigote, Balvin con gripe. Para cambios profundos, los de Felipe. Tola en pata de cola y un servidor a punto de escupirle al televisor. El españolito que ves la tele te guarde Dios.
Víctor Amela, molt bona tarda.
Encantat d'estar aquí en el Dia de la Televisió.
Ets un telespanyolito o no?
Jo sí, clar. Què deia? Deia la lletra, uno de los dos canales ha de darte el corazón, deia,
sí, sí, sí.
Parafrasejant Machado. I clar, jo era un d'aquests espanyolitos perquè teníem la 1 i el UHF.
Exacte, sí senyor.
Ja està, era el que hi havia, quan era petit. que jo, mira, jo he sigut petit molts anys.
En remuntem a, com deia Sabina, amb aquest telespanyolito, i ara ens ho deies tu, eh? Uno de los dos canales ha de darte el corazón. Sí. Aquests dos canals, com ha canviat la televisió des de que hi havia dos canals fins ara, això, que n'hi ha,
clar, infinits.
No sé quants, eh?
Amb això ja t'ho dic tot. Imagina't un món en el que tu podies triar entre la primera cadena, que és com l'anomenàvem, i l'UHF, que era la segona cadena. I l'UHF, la major part del dia, parlo dels anys 70, no emetia, era neu, era aquelles guspires blanques.
Ni documentals, eh?
Res. I per canviar-la havies d'aixecar-te i fer clac, 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 no? Canviar una rodeta que havia.
Però sempre... Encara ho havia vist, això.
Sí, era una rodeta, en el meu televisor Zenit, en tot cas, a casa, a Viviendas del Congrés, i era emocionant perquè mai sabies què hi sortiria, perquè com era un segon canal que feien altres coses diferents a les de la primera, doncs tenia un cert punt d'intriga, de suspens, no? I sempre em semblava que el que feien a la segona cadena era més interessant o singular, en fi. Era un altre món. Clar, ara estem en un món en què tu portes al rellotge de pulsera, si tu vols, infinitud de canals de televisió de tot el món, a banda d'emissores de ràdio, no? Si volem. És a dir, ha canviat aquell punt de ritual que tenia seure davant del televisor, que era com abans seure davant de la llar de foc amb la família. Era una mena de foc, si vols, metafòric, però que mantenia el nucli familiar unit, perquè tots volíem veure la tele. Uh-huh. I havíem de suportar el germà i a la mare i al pare. De vegades se feia vergonya coses que veies a la tele perquè estaves compartint-les amb la mare, per exemple, no? I en tot cas eren coses que sabies que el dia després podries comentar en el pati del col·legi amb els amics, perquè tots, tu tenies aquesta consciència clara, tots estaven veient el mateix a la mateixa hora, al mateix minut.
La televisió com a eina de sociabilització.
Totalment.
Eh? Sí.
Ara passa que tu li dius a un amic al món sobre la taula, has vist? I dius una sèrie de Netflix, no?
Ara en parlarem.
I molta gent diu sí o no, però una miqueta era aquell efecte però sense escapatòria. És a dir, sí o sí, havies vist allò.
Si no, quedava sense conversa.
Si no, és un pària.
Actualment es fa bona tele, Víctor?
Sí, home, sí, es fa bona tele. Es fa bona tele en el sentit de que pràcticament qualsevol persona pot, al llarg d'una setmana, trobar alguna cosa a la tele que li interessa, uh-huh, que li fa passar una bona estona, que li ensenya alguna cosa, o que el posa al dia del que està passant. És a dir, per mi fer bona tele és això, és a dir, que la tele et doni alguna cosa valuosa per la teva vida, per enriquir la teva vida. El que no podem pretendre és que totes les hores de tots els dies de la setmana la tele estigui fent coses que a tu t'encanten. Això no pot ser, com no pot ser que les persones que trobes a la vida totes t'encantin, no?
Mm-hmm. Sí que és veritat, i abans ho comentàvem una mica també, que la televisió s'ha mogut tant com s'han mogut els canvis socials i ha adaptat molt més un cert llenguatge inclusiu, molt menys ofensiu. Mira, l'altre dia venia l'Hisenda Roca en aquest estudi a presentar sí. el seu darrer llibre i ens deia, jo recordo com Carmen Sevilla, per exemple, no, agafava trucades i una trucada d'aquestes era una dona maltractada i, en fi, el tema es tractava com gairebé algo habrás hecho, no? Per a que te peguen.
O Martes y Trece feien un gag exacte. Que sortia una dona que deia, no, mi marido me pega lo normal.
Sí, exacte.
I era un gag que és a dir, era un gag que en realitat no era un gag. Realment estava reflectint un estat d'ànim.
Sí. I això ha anat canviant molt,
però no massa, no? Sí. Sí. Ha canviat absolutament. Però bueno, això va amb els temps, no? Segurament hi havia coses que no es podien dir a l'any 69 o a l'any 73 que ara sí es poden dir, clar. I de la mateixa manera hi havia coses que es deien en aquella època que feien gràcia o que, bueno, se metabolitzaven, se digerien i que ara serien molt ofensives, molt feridores. Bé, sempre hi ha aquests períodes de transició, no? Segurament era un noi, un xaval de 15 anys, l'escandalitzarien coses que... Segurament li escandalitzen coses que sent dir al seu pare o a la seva mare en una sobretaula i el renyen. Jo ja tinc els fills grans, però jo sé d'amics meus que tenen els fills més jovenets i a la taula els renyen per certes coses que diuen no, és a dir, poden fer servir l'expressió... Perquè aquell és negre, no? Uh-huh. Ui. I ja s'enfada la noia o el noi de 16 anys, perquè què és això? Això no es diu. En fi, és la vida.
Un altre tema que s'ha posat molt damunt la taula és si s'ha sabut aprofitar des de la pantalla l'aparició de totes les eines que ha donat internet. Que jo crec que sí, que déu-n'hi-do, no? Amb la televisió a la carta, sobretot amb les xarxes socials, també s'està fent un tipus de tele molt encaminat a la xarxa social, no?
Home, jo, per exemple, et puc dir que veig, sense adonar-me'n, molta tele, d'una manera molt fragmentària, però que em posa al dia, a través dels tuits. Uh-huh. És a dir, pràcticament tots els programes, o molts programes, van penjant fragments dels seus continguts. O seguidors del programa, o equips del programa. De manera que tu estàs fent feina, o estàs pel carrer, i pares un moment a fer un cafè, i mires el Twitter, i t'assabentes de l'últim que ha passat, doncs, el Sálvame, o el Cafè d'Idees de la Gemma Nierga, o a tants programes de televisió per aquests fragments. I d'alguna manera, home, no pots dir he vist el programa, però sí que has vist el més substanciós, perquè ja tu embolcallen amb una píndola. Per tant, sí, jo crec que sí, que hi ha com una bona comunió entre la televisió convencional, com l'hem concebuda tota la vida, i les noves eines d'internet. Jo crec que sí.
I aquesta bona comunió s'ha traslladat també entre la televisió i, com deies, amb les plataformes. Ho dic perquè tenim uns canals que ens ofereixen allò i ja està, perquè evidentment s'està emetent en directe o no, però s'està emetent. Tenim publicitat i a la contra hi tenim, mai millor dit, en Víctor Amel
sí,
a l'estudi.
Sí, a la contra. Hola, què tal? Hola, què tal?
A la contra hi tenim unes plataformes on podem escollir el que volem veure, on no hi ha publicitat en la majoria, ara Netflix ha decidit que sí, etcètera, no? Això hi conviu bé?
És molt interessant, perquè, per exemple, la gent gran que jo conec, no? Els meus pares, que són nonagenaris, no? I tinc la sort que encara viuen, i què fan? Estan asseguts al menjador, als seus butacons, amb la tele tot el dia encesa. Ells no saben ni què és una plataforma. No maneguen això, no saben. Ni jo he tingut paciència d'explicar-los i tampoc cal. Per què? Perquè ells tenen la tele encesa i com a molt van canviant de canal, que ja és una gran cosa, i tot el dia estan fent coses, estan passant coses a la tele que ells els tenen entretinguts. No necessiten res més, no volen res més. No han estat mai cinèfils ni estan buscant la sèrie de culte o de moda per comentar amb la veïna del quart, no. Per tant, té una funció molt guai, molt important, la televisió, encara que sigui fixant-nos en aquest tipus de públic, que després hi ha molt de possibilitats, perquè jo mateix, molts de dies, em fico a sopar veient First Dates i m'ho passo bomba. Perquè veig tres o quatre parelles amb aquella conversa tan surrealista, tan extraordinàriament original, perquè cap guionista al món seria capaç de dissenyar aquell diàleg. Aquell diàleg passa, està passant, no?
Anava a dir, tu t'agraden les coses trafolàries, eh?
Sí, bueno, ho confesso, perquè la vida és avorrida.
No, però
si
m'agrada molt.
Si no li poses una mica de sal i pebre.
M'agrada molt perquè hi existeix un altre etern debat, que és què mirem a la tele? Allò que ens volen donar i, per tant, mirem perquè no hi ha res més, o allò que l'audiència decidim amb els números de share, etcètera, 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 no? Aquest és el debat
combinació
de sempre. I ho dic perquè hi ha moltíssima gent, per exemple, que First Dates la mira i diu que no.
És una combinació. El dia que un geni se li va ocórrer dissenyar First Dates, ell no sabia si ens agradaria. I porta 10 anys, o 8,
sí,
molts,
sí,
anys.
Sí, porta molts anys.
Per què porta tants anys? Perquè mirem, i ja dirà la gent que digui, diran que no ho miren, o quina cosa més cutre, quin horror. Sí, sí, quin horror. Però a mi sembla divertidíssim, jo ho miro. I s'ho mira tanta gent que fent els contes els surt a compte. Per tant, sí que és una combinació de creativitat, de adocenamiento, si quieres, de la població, i del que sigui, no? de búsqueda d'entreteniment. No? Una altra cosa és que tu saps que tens unes plataformes que si pagues uns calerons, allà hi ha una munió, és com entrar en una biblioteca, que pots triar, llegir el llibre que vulguis en el moment que tu vulguis. I això està molt bé que existeixi, i per això funcionen. Perquè la gent valora que això és un servei que val la pena i paguen, no? Uh-huh. I segurament, si ara estan fent canvis en la manera de subscripció, és perquè estan intentant obtenir més beneficis, i al final segurament acabarem pagant una miqueta més, perquè és un servei que està molt ben pensat, no? Mm. És a dir, ostres, que un grup de persones molt creatives hagin fet una sèrie documental o de ficció sobre una cosa, però feta amb ganes, feta ben feta, doncs dona gust de veure-la, encara que sigui pagant una miqueta.
Ja fa temps, Víctor, que s'ha posat també sobre la taula una altra paraula que he de dir que a mi no m'agrada gens, però que s'usa molt: telebasura. La telebasura existeix?
Sí, bueno, no, jo crec que això ja està passant de moda, eh?
Sí?
Ara aquí tu estàs fent una miqueta de Radio Camp, perquè...
Com?
Sí, Radio Camp. Bueno, Camp era un terme que es feia servir quan jo era jove, que era una cosa passada de moda. És a dir, el terme telebasura, que bueno, va omplir pàgines i pàgines, sí, i pàgines dels mitjans, sobretot a finals dels 90, que és quan va començar la competència entre les televisions privades, i es deia que, doncs, les Malmachicho eren telebasura, sí, Crónicas Marcianas era telebasura, por supuesto, yo vamos a cruzar, esta noche vamos a cruzar el Mississippi era telebasura, etc. Va haver un gran debat sobre això. Jo recordo haver escrit moltes columnes sobre aquest tema. Ara ja no, perquè ara més o menys tothom ha entès que la telebasura no existeix. O sigui, la telebasura és com l'escombraria que... Tu tens escombraria a casa, no?
Sí, i tant.
I no podries viure sense tenir una bossa d'escombraries, no? Per tant, és part de la vida de l'ésser humà. És a dir, l'ésser humà, des que estava a la cova, estava produint escombraries que s'havien de recollir, o s'havien de deixar, o s'havien de gestionar. Per tant, la televisió és natural que faci coses que siguin una miqueta de xalla, ferralla, i què? Bueno, està bé, és part del sistema de l'engranatge, però no ens hem ni d'escandalitzar ni de desitjar que tothom sigui millor que nosaltres. Perquè al final la crítica de la telebasura és: jo no estic malament com a ser humà, però tota la humanitat que surt per la tele hauria de ser perfecta. I si no, em molesta. No, home, no. Tu ets tan imperfecta com la gent que veus a la televisió. Bueno, no et vinguis... No siguis així.
Ja,
per tant, la televisió és un producte del que nosaltres som.
Com a consumidors, hi ha pedanteria?
Sí, clar que hi ha pedanteria. Això de... No, hòstia, vas veure ahir el 30 minuts? Molt interessant. Vas veure aquell programa de... Bueno, hi ha dos o tres programes...
Que n'hi ha d'interessants.
Sí, n'hi ha, no? Però sí, hi ha aquells programes que sembla que has de seure davant de la tele amb una certa compostura, no? No en diré en paper i boli, però pràcticament, però sí. I amb aquella idea de que, bueno, allò és molt dens, important, solemne, i que això no ho mirarà la papeta, la tieta papeta, perquè la tieta papeta no arriba, no? I, bueno, sí, em fa gràcia, això. Perquè, al final, la televisió és un mitjà d'entreteniment que ens pot fer millors persones si sabem aprendre de la televisió coses, de gent que surt per la tele, i doni-do, ja està, és molt.
Ara no deies d'entreteniment, entrem també al politiqueo, va, perquè d'altra banda, les editorials de cada canal no estan massa viciades, és a dir, no s'ha acostumat massa la gent a dir aquest canal segueix aquesta idea, aquesta ideologia, cosa que d'altra banda sol ser cert, eh?
Sí, sí, home, a veure, estic segur de que la gent que segueix el Telenotícies de Vicente Vallès ja sap què li agrada i què li disgusta de Vicente Vallès, i li encanta que el Vicente Vallès faci notícies amb una coletilla crítica de certes notícies. La gent que mira Rosa Quintana ja sap de quin peu va fluixar la Rosa Quintana, o la gent que mira TV3 està buscant una cosa concreta, està buscant un cert confort anímic, no? Que segurament quan no el troba s'enfada moltíssim, no? Per tant, sí, cadascú busca amb una tele o haver el confort de reafirmar la seva visió del món, o directament busca a persones que l'enfadin molt i que el facin sentir a la contra d'una opinió. Això què vol dir? Que efectivament hi ha un sesgo de cada un dels espais de cada una de les cadenes, en un sentit o en un altre, i aquest és el joc, aquest és el joc. L'espectador tria en cada moment que li ve de gust, no? I jo considero que l'espectador és molt intel·ligent en aquest sentit, perquè tria el que li convé, i que no té sentit. És a dir, jo he sentit veus d'alguns polítics de posar barreres o posar normes. Jo estic en contra de qualsevol barrera, qualsevol restricció, qualsevol correcció del que faci qualsevol periodista. Per què? Perquè que faci el que vulgui i jo ja decidiré si el miro o no el miro, si el segueixo o no el segueixo.
També en campanya electoral? Allò del minutatge per partits, vale, etcètera.
En campanya electoral hem de distingir entre les televisions privades i les televisions públiques. Una televisió pública es deu a una institució que es diu el Parlament, perquè al final una televisió pública depèn del poble, i el poble s'expressa geomètricament, s'expressa matemàticament al Parlament. Per tant, jo, en contra de la majoria dels meus companys de professió periodística, defenso les quotes.
Sí?
Sí. És a dir, durant el període electoral, hòstia tu, que al final són 7 dies entre 4 anys, tampoc és tant, bueno, no, també hi ha després les campanyes municipals, és veritat. Però són curts, períodes curts en els quals, escolta, no ens barallem, fem un càlcul matemàtic, què li toca a cada grup polític, tant, doncs ja està, tu.
Però
s'aplica
una notícia,
matemàticament.
Una notícia,
no, parlo dels espais electorals, sí, sí. I dels informatius, també.
Això sí, aquí sí. Anava. Una notícia, sí, sí, es pot valorar matemàticament?
Jo, en aquest sentit, sóc estalínia. Considero que amb un informatiu d'una televisió pública durant un període electoral no pot ser que perquè sigui el presentador o el director tingui una inclinació política surti beneficiat cronomètricament una opció política. No em sembla just, no em sembla bé, perquè justament això és un argument perquè després els partits polítics vulguin posar el seu, lògicament, si acaba fent realment el que vol, és a dir, el que li agrada. No, que voti i que pensi el que vulgui el moderador o el presentador de l'informatiu, però durant aquells dies que s'ho guardi a la butxaca, durant aquells dies, perquè el resta de l'any ja farà el que farà, però aquells dies que guardi a la butxaca i que compleixi estrictament el cronograma del que li correspon a cada grup polític. No és tan complicat, ja està, i no ens discutim.
Ens queda res, mig minutet, Víctor, però no vull que marxis sense que et pregunti, ja que estem aquí a Catalunya, parlem també de la nostra, ara ho traies, TV3, hi ha qui diu que els temps de glòria de TV3 ja ha passat i que ara no queda molt clara la trajectòria que està agafant. L'altre dia, per exemple, parlàvem amb l'Antoni Bassas i la Lloll Bertran i ho deien també en aquest estudi. Creus que és així, que TV3 s'ha quedat estancada?
Home, aquí hi ha hagut una sèrie d'anys on moltíssim telespectadors catalans que durant anys havien viscut, l'estic mirant-la perquè la tens aquí a l'estudi,
sí.
Van estar mirant-se del TV3 realment com un mirall que reflecteix la societat en la que viuen. Durant els últims 5 anys no ho han sentit així, han sentit que era una televisió de sobte segrestada per una visió del món que no compartien, parlo més o menys de la meitat dels telespectadors de Catalunya. Per tant, aquí hi ha hagut una greu errada, segons el meu judici, una greu errada que ha perjudicat greument TV3. O sigui, TV3, els que han manat a TV3 s'han equivocat i han perjudicat TV3. I a mi em sap molt de greu, per això jo he criticat molt aquesta tendència i he demanat sempre més pluralitat. És a dir, si el debat ha estat durant 5 anys, si independència o no, doncs jo sempre he dit que per cada defensor, que sigui tertulià, sigui opinador, analista, de l'opció independentista, ha d'haver un de l'opció autonomista, que és la meva. Ja està, s'ha acabat el problema. És a dir, TV3 deixaria de ser criticada per aquesta banda si, intel·ligentment, els directius fessin això que estic dient, que no és tan complicat. Ara, la resta de programes d'entreteniment, doncs que cadascú dels que surten digui el que li doni gana i que faci el que vulgui. Però quan es parla d'opinar políticament, haurien d'estar igualades les opcions.
Víctor Amela, periodista crític de televisió, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia.
Encantat.
Que vagi molt bé.